El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i bordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esberlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Molt bona nit a tothom. Encetem el primer programa del 2012 d'Anem a la muntanya amb un canvi substancial. El conductor habitual del programa, en Pep Acosta, ha entrat de ple en la fase d'exàmens, típica d'aquestes dates a la universitat, i m'ha demanat que el substitueixi durant uns quants programes. Jo, en Roger Madurell, intentaré fer-ho tan bé com pugui. Per tant, us demano disculpes per avançat d'aquesta gosadia i del resultat de la mateixa. Un cop avisats, sou lliures de continuar aquesta excursió per les zones radiofòniques. Així doncs, i sense més preàmbuls, comencem el programa d'avui, que per cert és espectacular. De primer, en Toni ens presentarà l'editorial parlant de les excursions amb raquetes. En segon, en Josep Montbrú ens explicarà l'excursió típica de la colla del dimecres. Després hi ha l'entrevista a en Joan Canals i Marc Aliaga, conduïda per en Joan Font. A continuació trucarem a la Bet Girbau per explicar-nos la cursa del Canaló. I finalment, en Pep ens avançarà el temps d'aquesta setmana. Així doncs, comencem amb l'editorial d'en Toni.
Doncs sí, una mica de música. Doncs bé, molt bona nit. Volia començar fent referència a l'última vegada que ens vam sentir, que ens vam comunicar, que estàvem parlant de prevenció, no sé si ho recordeu, la prevenció a l'hivern o a la muntanya. Justament aquesta setmana hi ha hagut dos morts al Pirineu Aragonès, que pujaven dos cims del Pirineu. Hi ha hagut dos morts a Formigueres que feien esquí de fons i que van sortir de la zona assenyalada, és a dir, anaven per fora pistes. I una tercera, una dona, està ferida greu amb diferents fractures. Això perquè veieu que no és en va parlar cada temporada abans de començar la temporada de neu de la prevenció, de que s'ha ben equipat, de que s'ha de tenir molta prudència, de que s'ha de saber en quines condicions ens trobarem, etc, etc. Per altra banda, també hi ha hagut un mort a la muntanya en una batuda de senglars. Suposo que ho heu sentit tots en el TV Notícies. Això també ha sigut una mort accidental, però també molt sentida, perquè era un noi que es veu que té una botiga, un herbolari, i anava recollint herbes pel seu negoci, i mentrestant, a la mateixa hora, el diumenge, que és dia de cacera, es feia una batuda de senglars i sortint a una pista forestal el van matar. Perdoneu que comenci tan tràgicament, però això ens encoratja a dir que una vegada més la prudència ha de ser el nostre nord. I abans de parlar de les raquetes de neu us volia fer una mica de, quasi bé se m'haurà un sermó, una mica de reflexió d'aquests temps que estem vivint. És un nou any, hem passat les festes de Nadal, però jo penso que una mica hem perdut el nord. És a dir, hem passat d'aquell nen Jesús pobre que neix en una menjadora d'un estable, etc, etc, i n'hem fotut unes festes de consumisme desaforat, del comerç, de les rebaixes, que han arribat a fer-nos creure que el més important és el poder econòmic i que els diners són imprescindibles per ser feliços. I justament en aquesta reflexió jo els volia parlar de tres nivells de felicitat que no necessiten ni un sol euro. Per exemple, una felicitat que pot néixer de l'austeritat més absoluta. En primer lloc, us en diré tres, el primer, el cultiu dels familiars i amics, les reunions al voltant d'una taula, donar prioritat als familiars i amics i xerrar, parlar del nostre futur, parlar dels nostres problemes, de tot el que vulgueu. Això és molt important, és fer surar la tendresa amb els familiars i els amics en uns dies que convida molt a fer-ho. Ja sabeu que jo sempre dic una cosa, que cura més un petó i una abraçada que no pas una pastilla, i això és gratuït. El segon nivell és l'accés a la natura, no costa res, és gratuït. Una bona passejada amb els amics, una bona passejada amb el nostre gos, penetrar en el silenci del bosc, descobrir el curs d'un rierol, tot això és gratuït, amics, i és molt important perquè és una manera de cultivar el nostre interior. I finalment la tercera, la cultura. No costa res, no costa ni un euro. Aneu a la biblioteca, agafeu un bon llibre, podeu agafar un CD, si voleu, de música clàssica, o bé inclús, si voleu, una bona pel·lícula en DVD. Això a la biblioteca no costa res, és gratuït. I passareu una bona estona sense gastar diners. És la millor manera de millorar el nostre benestar social i cultural de forma gratuïta. I res més, passo el tema de les raquetes de neu, que era una mica el que volia portar avui a l'editorial. Les raquetes de neu tenen tants anys de vida com els primers pobladors de les glaçades terres del nord del vell continent. Les raquetes van néixer com un mitjà de transport. Bàsicament consisteix en col·locar-se unes anelles amb una malla sota els peus per caminar sobre neu verges perquè no ens enfonsem, per privar d'enfonsar-nos fins als genolls o a vegades fins al coll. Avui les raquetes han evolucionat formidablement i la fusta i la pell de foca s'han substituït per materials sintètics, metàl·lics i molt més lleugers. Les noves raquetes d'avui dia ofereixen al caminant la possibilitat de descobrir paratges naturals prohibitius. Un esport saludable, sense més risc que el temps i la muntanya, apte per tots els públics. Sobre neu verge caiguda, les raquetes són l'únic sistema segur per caminar, sense esgotar-se i sense córrer el risc de quedar enterrats fins al coll, com he dit. L'itinerari ideal per passejar amb raquetes és, doncs, la mitja muntanya. Boscos nevats, valls profundes, camins o pistes forestals són els espais perfectes per a la pràctica d'aquest esport. És a dir, no són recomanables ni per caminar sobre neu dura o glaç, aleshores s'han d'agafar els grampons, o tampoc per fer ascens d'alta muntanya. Fem una mica de pausa musical i continuem. Doncs bé, com deia, sens dubte, les raquetes són una manera diferent d'apropar-se a la muntanya hivernal. Aquests espais verges que tant ens encisen. Amb les raquetes sentim encara més el desig irrenunciable de descobrir nous horitzons que ens semblen llunyans, durant uns mesos, aquells en què la neu cobreix les muntanyes pirinenques. Justament aquest any no ha nevat gaire. Si volem fer raquetes haurem d'anar per damunt dels 2.000 metres. Amb el pas del temps, les raquetes s'han convertit en una disciplina pròpia dins del muntanyisme hivernal. Antigament servien, com he dit, per apropar-se a les grans parets o canals nevades per on es pretenia pujar posteriorment, utilitzant-les tan sols com a mitjà de locomoció. Mentre que l'objectiu era un altre, escalar amb gel o escalar muntanya. Un cas semblant, podríem dir, doncs, el que pot ser, doncs, l'esquí de muntanya. L'esquí de muntanya moltes vegades es fa servir també per acostar-te a una paret per després fer escalada. Però també pot ser l'esquí de muntanya una activitat en si mateixa. Avui en dia, però, tal com es pugen els cims amb esquís, a peu o escalant, també es pugen amb raquetes. Avui en dia trobem al mercat llibres especialitzats i guies de muntanya que es dediquen a fer ascensions i travesses amb raquetes. Fins i tot hi ha competicions de raquetes de neu. Les excursions en raquetes són aptes per a tota persona que tingui una condició física mínima. Hi ha itineraris fàcils i curts, i n'hi ha de més llargs i més durs. Òbviament, tot és qüestió d'adaptar-se a la ruta que més ens convingui. Els Pirineus, i sobretot la part oriental de la Serralada, és un dels millors llocs de l'Europa meridional per fer-hi excursions amb raquetes. Particularment, la vall de Camprodon, la vall de Ribes i la Cerdanya. Són tres dels paradisos d'aquesta regió tan important. Aquesta és, en definitiva, una disciplina dirigida a tots aquells practicants de la muntanya amb més o menys assiduïtat i a tots aquells que volen descobrir la muntanya blanca. L'aprenentatge és mínim i força ràpid. El més important és estar predisposat a matinar per cavalcar sobre la neu fins a assolir el cim desitjat. La resta vindrà per si sol. Si feu excursions senzilles, es poden fer amb família, inclús amb nens, sobretot vigilant de passar per grans planúries sense acostar-se massa a les grans parets que podrien provocar una allau. Si voleu fer-la sols, podreu pujar cims amb la prudència que sempre es demana en aquests llocs. Amb el poc que aneu aquí aquest any, jo us recomanaria quatre excursions amb raquetes. Una seria el cim del Pla de Beguet, que està a 2.031 metres, i el Tossal de Rus, al costat, de 2.119. Una altra podria ser el Puig Llançada, també trobaríeu neu, a 2.400 metres. El Puig Llançada és una de les grans muntanyes clàssiques del Pirineu Oriental, és una ascensió fàcil d'iniciació a raquetes i que ens permet assolir un cim situat al capdamunt de les pistes de la Molina. Després hi ha el Cerverís, un altre cim important, i el Puig del Balandrau, que tots dos tenen més de 2.000 metres, el Balandrau concretament 2.584, i és el lloc on haurem d'anar si volem trobar neu, perquè les valls en aquest any de moment encara no n'hi ha.
N'hi ha el Balandrau de neu?
El Balandrau segurament que sí, dalt. Sí.
El Puig Llançada no,
2.500, eh?
El Puig Llançada no, n'hi deu. El Puig Mal n'hi ha, però no n'hi ha massa.
Sí, poc a poc, sí. I llavors és perillós que n'hi ha poca neu, perquè llavors resulta que no hi ha neu, però hi ha el gel de sota la neu, i llavors no s'hauria d'anar amb raquetes, sinó amb grampons, per no relliscar, eh? I un altre lloc és el Pic de la Dona. El Pic de la Dona té 2.700, està sobre Vall Ter, i es pot anar amb el cotxe fins a l'últim pàrquing de les pistes d'esquí, i després l'ascensió és molt atractiva i sense massa dificultat. Es va fins a la Portella de Mentet, que està a 2.400 metres, allà ens calcem les raquetes i de la Portella gira cap a l'esquerra i es comença a remuntar la carena, que és una carena molt ampla, en sentit nord-oest, al principi per una pendent més pronunciada que de mica en mica es va suavitzant. I a partir d'aquí es segueix la carena que directament ens portarà al Pic de la Dona, que té 2.704 metres. És una bona excursió d'iniciació i d'una excel·lent panoràmica damunt el Pirineu Oriental, la Catalunya Nord i les comarques gironines. També es pot fer, quan hi ha neu, certa facilitat al Puig Mal, al Puig Pedrós i també a la Serra del Cadí, però esclar, això quan hi ha neu. Doncs bé, amigues i amics, això és tot per avui. Fins a una propera emissió. Adéu-siau. Doncs bé, la frase cèlebre d'avui, o el proverbi, o l'ensenyament que hi ha, és una frase de la Margie Igoa. I diu així: hi ha dos tipus de persones, aquelles a qui els hi passen coses i les persones que fan que passin coses. Margi i Goa. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Toni, i ara passem a la secció d'en Josep Montbrú amb l'excursió de la colla del dimecres.
Molt bé. Per començar, bon any i bona nit, gent de la ràdio. Les festes ja s'han acabat i esperem que aquest nou any que hem començat ens porti pau, salut i bones perspectives per seguir endavant. La colla del dimecres sempre va endavant i al mateix temps caminant i resseguint les estimades muntanyes que mai no s'acaben. Avui parlarem d'una sortida feta l'estiu passat per les valls d'Andorra. Es tracta del Coma Pedrosa, a 2.939 metres. El petit país andorrà ens ofereix una immensitat de recorreguts dintre de la seva naturalesa. Pics, muntanyes, estanys, rius, fonts, bordes, prats, romànic i patrimoni. Aquí podem trobar recorreguts amb tota mena de dificultat, tant per gent experimentada com per fer passejades familiars més suaus i conèixer el seu ric patrimoni cultural. La colla del dimecres, aquesta vegada, ha trobat oportú de fer el cim més alt del Principat d'Andorra. Una part de la colla ja l'havia ascendit en una altra ocasió, però la resta no. Sortida des de Sant Feliu a les 5 del matí, arribant a les 8:15 al Principat, on vàrem començar a caminar, iniciant la marxa des del torrent Rival, que és a 1.518 metres d'alçada, a la part de l'Arinsal. Seguim una pista ampla, marcada amb el GR11, i seguidament un PR que va fent una considerable ascensió. Amb 800 metres de recorregut arribem a les Aigues Juntes. És un entroncament dels rius del Coma Pedrosa i del Pla de l'Estany. Trobem un planell informatiu del parc i dues direccions. Deixem a mà dreta el camí que va al Pla de l'Estany i agafem a mà esquerra l'itinerari del Grau, Estany de les Truites i Refugi del Coma Pedrosa. Durant el camí anem vorejant el riu de Coma Pedrosa i admirem la bonica cascada que baixa del seu avantcim. Després de superar un costerut coll, arribem a una esplanada on a mà esquerra ja albirem el confortable refugi del Coma Pedrosa situat vora l'Estany de les Truites. Continuem pel fons de la vall en direcció oest, fins a les Canyorques, i girant a la dreta arribem primer a les basses de l'Estany Negre. I més endavant fem cap a l'entrada de l'Estany Negre a 2.628 metres d'altitud. És un estany encaixat en una profunda cubeta glacial i pedregosa. A l'entrada del circ de l'Estany Negre veiem dues direccions. El GR11 va al port de Baiau i un altre que ens mena cap al cim del Coma Pedrosa. Ara ens toca resseguir una llarga cresta molt pedregosa. Són uns penyals rocosos però de bon passar. Vigilant i seguint les marques, amb una hora més arribem al capdamunt del pic. La panoràmica des del cim és superba, dominant la gran quantitat de cims del seu voltant i albirant a la llunyania la Pica d'Estats i més al darrere la llargassada Maladeta. Ens fem la foto de costum, deixem quatre ratlles i els signem, donant així constància d'haver fet el cim. Ens alimentem una mica i cames ajudeu-nos per fer el dret d'ascens. Decidim de baixar per la dreta tartera. És una terra de color molt groguenca, amb molta sorra, pedra petita i molt relliscosa. Amb una mitja hora arribem al peu de la mateixa i ens acostem de nou a l'Estany Negre. Vorejant-lo per la seva esquerra i pel damunt dels pedregats sortim al coll que ens dona camí per continuar cap al collet de Coma Pedrosa. Seguim baixant pel pedregat camí i poc abans d'arribar al riu fem parada per dinar. Ara ja ens toca desfer el camí i entrar a la pista de terra per acabar el llarguíssim recorregut d'aquest preciós itinerari. Quilometratge de l'excursió, 12 km 400, temps de caminar 4 hores 30, un temps total de 8 hores com a 8, amb un considerable desnivell de 1.452 metres. Cinc membres de la colla vàrem disfrutar d'aquesta sortida. Per aquesta setmana, la colla el dimecres us deixa, amics de la muntanya, fins a la propera.
Bé, una cosa que us volíem anunciar o recordar, els que ja ho sabeu, i és que el dia 22 hi ha l'aplec de Sant Sebastià. Sobretot els que sou habituals, penseu que s'han de treure els tiquets a la botiga de la Pilar Gassó, a la lleteria Villar. Hi ha temps fins al migdia del dissabte, dia 21. El preu del tiquet són 9 euros. I sapigueu també que el dia de l'aplec el tiquet valdrà 15 euros, fins que s'esgoti l'estoc. La sortida és, com sempre, a les 8 del matí de la plaça Josep Umbert. Cal que porteu els plats, gots i coberts com cada any. Recordeu, el dia 22, aplec de Sant Sebastià.
Moltes gràcies i ara tornem del Coma Pedrosa per arribar aquí a l'estudi de Sant Feliu i començar l'entrevista. Teresa, comences?
Molt bé, Roger. Hola, bona nit a tothom. Com ha dit el Roger abans, avui tenim aquí amb nosaltres el Joan Casals i el Marc Aliaga.
Bona nit.
Bona nit.
Avui farem una entrevista simultània a dos muntanyencs. Es tracta d'en Joan Casals i en Marc Aliaga. Ells són practicants del muntanyisme en diverses modalitats, com són el senderisme, l'escalada, vies ferrades, esquí, alpinisme, descens de barrancs, el BTT, etc, etc.
Ja no deu quedar res més,
no? Ja no queda res més. Vull dir, escolta'm, no cal allargar més. El que sí que sé que hi ha unes perspectives molt bones, no?, de cara a aquest any.
Sí, 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 sempre van sortint nous reptes, noves il·lusions, i de cara a aquest any doncs també estem ja preparant noves fites i noves històries.
Bueno, a l'hivern no ho sé, perquè aquest any de neu no n'hi ha massa.
Bueno, sí, però feu
no, coses a fer sí que hi ha, però
hi ha moltes coses a fer,
si vols anar a fer coses a la neu aquest any,
no, molt malament.
Jo penso que vindrà finalment, sí, d'aquí 15 no? dies diuen que hi haurà un canvi fort.
A veure.
Diuen, a veure, ja ho veurem.
Esperem, esperem.
Ho veig una mica malament.
Sí, de moment sí, però...
Bueno, la previsió ens la portarà el Pep i...
Pensa que el mes de febrer, tot el mes de març, pot haver-hi neu amb quantitat encara.
Abans d'ahir vaig parlar amb el Jordi Toses, que és guia de muntanya de Benasc, i ho té malament,
Sí?
I allà n'hi ha, però no, no com els anys enrere, vull dir que no... Ha baixat molt.
Molt bé, Joan.
Tot pel Joan, perquè si no ens mira malament.
Doncs engeguem l'entrevista. Bona nit, Marc, i bona nit, Joan.
Bona nit.
La primera pregunta que us farem és quan us vàreu iniciar en el muntanyisme, a on i qui us hi va iniciar? Aneu contestant amb l'ordre que vulgueu,
Bueno, més el tema de la muntanya és el tema de la natura, no? Jo, més que res per ser d'on som, que és o Caldes o Sant Feliu o Santa Eulàlia, que és d'on sóc jo, sempre tenim la natura molt a prop, no? O sigui, jo crec que tenim la sort de que surts de casa i en seguida en 5 minuts estàs al bosc, o no és una mica la sort que tenim. Llavors, ja el fet d'estar a la natura jo crec que és una cosa, almenys en el meu cas, que és de tota la vida. Recordo de petit d'en seguida sortir de casa i ja estàs al bosc. De fet, el pati d'escola de la meva escola era un bosc. No? Yeah. No és com ara, que els pobres nens estan allà tancats i si tenen sort, tenen sorra, si no és tot ciment, no? Llavors potser de més gran sí que amb 20 i pocs, 20 i alguna cosa, vaig començar a escalar, i a partir d'anar a escalar i anar potser primer anant escalant escoles més properes, com és Mollà o com és a la Roca o és a Centelles, i ja comences a anar a llocs més lluny, com potser a Cavallers, que està més amunt de Pont de Suert, que ja és Pirineus, i ja comences a veure coses més grans, no? I potser una mica per aquí va ser la via d'entrada a començar a fer coses a la muntanya.
Està bé, i tu, Marc?
Jo va ser més per la família, no? Doncs des d'ell sempre tota la vida han anat molt a la muntanya, els ha agradat sortir, sobretot a fer senderisme. I de petit doncs ja començàvem a sortir, primer de tot sense masses ganes, anava una mica ja obligat,
una mica forçat.
Exacte.
I llavors, a quina edat era això?
Doncs haurien de ser de ben petit, potser els 6-7 anys.
Ja, bueno, llavors és normal, no? Un esforç així per anar a la
muntanya. Sí, tocava fer l'esforç, havia de buscar la motivació d'on fos, m'enganyaven una mica, m'obligaven també. Llavors vaig estar un temps allò que no era també un habitual que pogués sortir a la muntanya, i ara els últims anys doncs ha estat tornar-hi, no? També amb la família, amb amistats i, i així també és la manera de poder gaudir de la natura.
Està bé. Sou socis d'algun centre excursionista?
Jo ara mateix no.
Tu sí que, Marc, jo, sí, tu sí que ho ets, eh?
Soci del centre de Caldes de Montbui.
El centre de Caldes de Montbui, que és un centre relativament jove, o almenys relativament renovat fa uns pocs anys.
Exacte,
no? Perquè té una història més antiga. I així, no?
Sí, va estar uns anys sense funcionar i ara es va tornar a refundar i de moment sembla que em prou empenta per preguntar-lo. I
segueixes les activitats del centre, sí? Vas fent-ho?
No massa. Sí que m'informo a veure quines van fent i això, però participo més, ens muntem més amb els amics i amigues.
Feu-nos un petit resum dels cims i de les coses que heu fet. Aviam, el Joan.
Bueno, de cims hi ha els típics, no sé, el Pedraforca, el Puigmal. Llavors, de 3.000 sí que per sort vaig tenir la sort de poder fer el Monte Perdido fa temps amb uns amics, la Punta Alta, que està al costat de Cavallers, el Tempestades amb el Margalida, que està al costat, no sé, diversos, no molts, però bueno,
la Neto? Sí, alguns,
la Neto no,
la Pica
sí, el Canigó.
La Neto no és massa recomanable si no és un dia ben estrany, perquè si no t'hi trobaràs una cua terrible.
Nosaltres quan hi vam anar-hi anàvem sols quan hi vam anar-hi.
Has de buscar algun dia ben estrany que no allò que sigui.
Era
un
dimarts.
No
en
trobarà ningú. Setembre.
I tu, Marc, quines coses has fet?
Així de pics, més o menys semblant, també hem coincidit en molts i els hem fet junts. I així diferent potser el GIAS, el Coma Pedrosa que abans han comentat, amb una volta una mica diferent però també fent cim, i més o menys a pics això.
No heu fet encara el pas als Alps, veig, eh?
No
és una... està pendent, sí.
Jo aquest estiu tinc moltes ganes de fer-lo, tothom qui n'he sentit a parlar ho ha recomanat i hi ha moltes ganes de provar-ho.
Què és el que més us agrada a la muntanya? L'exercici, l'aventura, la soledat? Què hi busqueu? Què us hi atrau? Què us hi porta?
Bé, potser una mica tot, no? Sí. També, almenys en el meu cas, que m'agrada molt fer l'esport, o sigui, ja no només a la muntanya, sinó que m'agrada el futbol, m'agrada el bàsquet, m'agrada, no sé, qualsevol tipus d'esport ja m'agrada. Potser la vessant aquesta de dir anem a fer o anem a la muntanya per fer una activitat física per, no sé, a nivell és una, més potser una part física, no? Però bueno, també és el fet d'estar en la natura, no? O sigui, en un ambient que el dia a dia no veus o no tens, no? Si estàs centrat en la feina o en altres coses. Jo, per exemple, baixava molt a treballar a Barcelona. Sí, són ambients molt diferents, no?
Exacte. I tu, Marc?
Sí, també més o menys el mateix, el que passa que també jo el que destaco és buscar l'equilibri tant físic com mental, no? Doncs a l'hora de practicar un exercici, una activitat física, poder-ho fer amb la natura i tot el que aporta, doncs aquesta tranquil·litat, uns llocs i uns indrets que d'altra manera no podríem conèixer sense aquesta activitat, i crec que una cosa complementa l'altra, no? No és buscar només un exercici físic per fer, sinó que complementi també l'indret i tot el que és l'entorn.
Abans el Toni parlava dels accidents i que hi ha hagut a muntanya, així heu patit alguna vegada algun susto o algun accident, algun petit...
De moment, per sort, no. alguna lesió que altra i això sí, però accident...
Jo, per sort o per desgràcia, n'he vist un parell de forts. I els dos han sigut escalant. La part de l'escalada, sobretot els que fem esportiva, és com una iniciació a l'escalada que sembla com molt, molt fàcil, que hi ha molta gent que hi entra i sí que si no coneixes ben bé l'entorn pots patir accidents en referència a el que ell deia per no tenir el coneixement suficient. I desgraciadament sí que n'hem vist dos, un cop a Rodellar, un francès que va caure i es va fer mal a una cama.
Sí, si pots acostar una mica el
tècnic. I fa, no sé, deu fer un parell de mesos també escalant a Cellex, també uns, per negligència seva, el que estava escalant va caure.
Va caure.
Per sort no es van fer mal, van poder sortir pel seu propi peu, uh-huh. Però sí.
Perquè en surt bastant.
Doncs ell va caure, el que parlo ara últim, hauria caure de 4 metres, tranquil·lament. Perquè se'ls va acabar la corda.
Uh-huh. Un fallo tècnic, no?
Sí, bastant greu.
Fallo tècnic de principiant, quasi. No?
Sí, però principiants no ho eren. O sigui, eren, o no ho semblaven. O sigui, semblava gent que ja, almenys en escala esportiva, havia fet, o ho semblava, uh-huh. I mira, doncs, es van quedar sense corda.
S'havia equivocat de corda.
Sí.
Pot ser?
Un mal calcú, és un mal calcú. Sí.
Bueno, quan arribeu a un cim i us ha costat un esforç, què és el que se sent quan es corona, no?
És satisfacció i finalitzar tot un procés. Finalitzar un procés que no s'acaba tampoc, no? Hi ha tota una preparació prèvia, hi ha l'apropament a aquest cim o aquest indret, hi ha tot l'esforç i el patiment en molts moments de poder-lo coronar.
Mm-hmm. Sí, sobretot això és la part personal de dir, sigut capaç d'arribar-hi, no? Mm-hmm. I sobretot per l'esforç que has fet. Normalment també valorem més les coses que ens costen fer més.
Sí,
no?
Sí, és veritat.
Llavors, a vegades també busquem els objectius, a vegades com més difícils, ens semblen que són millors, que no sempre és així. Uh-huh. No només és l'esforç que et costa, sinó molts cops també és en l'entorn on estàs. No? Sí, valorar la bellesa de l'entorn.
Uh-huh. I a vegades potser hasta fins i tot pel mal temps, i que has superat una cosa amb un mal temps, no? És una dificultat afegida, no?
Sí.
Hi ha algun cim dels que hàgiu fet que us hagi deixat més bon record de fer-lo, de poder-lo pujar i assolir?
Home, jo em recordo molt bé el Monte Perdido, perquè va ser el primer 3.000 que el vaig fer, i home, perquè el lloc on està... i perquè hi havia neu, era la primera vegada que em posava uns grampons per trepitjar neu, i bueno, no sé, tinc un molt bon record.
Uh-huh. A mi el Pedraforca és un dels cims o dels jocs que em crida molt l'atenció. El recordo molt, tot el camí, tot el procés d'anar-hi, i sempre que el puc veure o així, sempre ho recordo, no? I és, potser també va ser un dels primers així una mica més importants que vam fer i mm-hmm. també recordo que...
És una muntanya molt emblemàtica.
Exacte.
És potent.
Impressiona.
Sí.
Impressiona.
Sí.
Des de sí. baix anant-hi davant de Saldes. Sí. Impressiona molt. Impressiona molt.
Perquè té una imatge, no? Com a imatge ja és molt, molt brutal, no? Ja
exacte.
Molt
espectacular.
El Joan, tu has fet unes quantes vies ferrades, explica'ns quines has fet i el que t'ha semblat i el més interessant de les vies ferrades.
Bueno, les vies ferrades ara no ho diré bé, no sé si me'n recordaré, em sembla que diuen que és que pels que caminen és com anar a escalar i pels que van a escalar o fer muntanya més gran és com anar a caminar, no? més o menys, no?
Sí.
És una mica una barreja d'escalar i de grimpar i la que he fet més és, per exemple, la de Centelles, que ens cau a prop, que la he fet 5 o 6 vegades.
Has fet el pont?
He fet el pont. El pont l'he fet 2 vegades i l'última vegada que el vaig fer vaig dir que no el tornaria a fer més. Però bueno, també ho vaig dir la primera vegada i el vaig tornar a fer.
Jo tinc ganes de fer-lo, el pont.
Sí, jo l'he fet 2 vegades i sempre amb molt de vent, amb molt males condicions.
I es belluga molt. Bueno, és molt llarg. I,
quan fa vent és
tens massa estona per pensar per què t'hi has ficat, no? Llavors, més que he fet a Montserrat, també n'he fet alguna. Fa poc vam anar a fer la de Pont de Suert, que és relativament nova i està molt bé. I bueno, per mi és molt divertit, no? Uh-huh. O sigui, potser també perquè tinc l'avantatge d'haver escalat, no? I ho veus una mica sí, més fàcil.
Per un escalador, en definitiva, ha de ser xocar allò de res.
Per mi és molt divertit, és molt divertit. O sigui, jo sempre vaig a fer una via ferrada, em diverteixo molt.
Quin equipament és necessari per fer una via ferrada?
Per fer una via ferrada, sobretot, és l'arnès, el dissipador, o sigui, que és la part amb la que tu t'agafes o t'assegures a l'equipament que hi ha muntat.
I que frena una mica la caiguda, si cau.
I sobretot el casc. El casc. Llavors és molt recomanable portar uns guants i llavors, bueno, roba adequada, depèn si és estiu, si és hivern, si farà més bon temps, o fer, bueno, això ja tots els que anem a muntanya ja més o menys ho sabem, i un calçat, bueno, que sigui bastant, no sé, una mitja bota de muntanya o inclús amb una bamba esportiva ja hi pots anar.
Farem una petita aturada i després continuarem el Marc amb també activitats que ha fet. Bé, doncs continuem. Ara volia que em parlessis una mica de la qüestió de l'activitat aquesta que has fet del descens de barrancs. En què consisteix això?
El descens de barrancs, bueno, és una activitat aquàtica i bueno, és el nom ben bé ho diu, és posar-te a la part de dalt d'un barranc, preferiblement que hi baixi aigua, i ben equipats amb neoprenos i de més, doncs fer el recorregut cap avall, cap on et porta l'aigua. I ara hi ha molts barrancs i està molt bé perquè, bueno, baixes per tobogans de pedra natural, saltes a dins de gorgs, menys o menys altura, això ja depèn de qui s'atreveixi més, i bueno, són recorreguts que estan molt bé, que també són molt divertits.
Quins has fet, així com que recordis ara?
Que recordi, jo és que pels noms són molt dolents, però el que recordo és el Formiga, que...
El Formiga, per allà Guara, això
sí,
està,
no? Sí, sí.
El Serra de Guara n'hi ha uns quants de moments.
Sí, no, a la Guara hi ha molts. Sí, és una zona...
I el riu Vero no el vas fer?
El riu Vero no, diria que no.
És per allà, per la zona aquella.
Sí.
Per fer aquesta activitat, l'equip també es necessita un equipament, és aconsellable anar amb algun equipament especial.
Sí, sobretot un neopreno, perquè l'aigua està bastant freda, molt, molt freda, i llavors, bueno, depèn del barranc si té ràpels o no té ràpels, doncs vas equipat amb arnès i de més, però bueno, no, i casc sempre, sobretot.
El neopreno, encara que sigui l'estiu, es pot dir que és imprescindible, perquè si no acabes el recorregut, que igual et dura 3 o 4 hores,
i
acabes tremolant.
Sí.
No, i evita també les fregades.
Exacte,
pels roques.
Els tobogans.
Amb el cas d'aquest, perquè les vies ferrades, pels que sou escaladors, potser no us és molt necessari anar acompanyat d'un que ho hagi fet, però amb el cas dels barrancs, en aquest cas...
En els cas del barranc, jo recomanaria sempre portar
algú que l'hagi fet, no?
Sí, o algú que l'hagi fet, o anar amb un guia.
Amb un guia, que... però és bastant important que algú sàpiga el barranc com ha d'anar, penso jo, no?
I sobretot saber com està el barranc, perquè el barranc passa moltes vegades que d'un any a altre canvien les condicions. Hi ha pous que s'omplen de pedres, llavors tenen menys fondària, o passa al revés, algun pou que potser no s'hi podia saltar per una baixada ràpida d'aigua s'ha buidat, i llavors sí que és practicable. Llavors és recomanable intentar amb algú que coneixi en quines condicions està en aquell any.
I fins i tot també depenent una mica de que hagi plogut fa molt o que no hagi plogut, és a dir, la quantitat d'aigua
que porta i també.
L'escalada que practiques és la clàssica o l'esportiva?
Principalment esportiva. És esportiva. Alguna cosa de via llarga així clàssica he fet, però principalment és quasi sempre escala esportiva.
Molt bé. Ara volia preguntar en el Marc sobre la Trail Walker. Tu vas fer la Trail Walker l'any passat i tinc entès que vols fer la d'aquest any també.
Sí, bé, l'any passat vam començar una mica amb tot aquest món de la resistència.
Quina és la filosofia de la Trail Walker?
La filosofia de la Trail Walker ajunta dos reptes. Per una part és el repte físic de poder fer i completar la Trail Walker en si, la prova, que són de 100 quilòmetres. I l'altra part, també molt important, és el poder recol·lectar diners per Intermón Oxfam. Llavors, cada equip que participa es compromet a recol·lectar 1.500 euros per equip.
Aquesta tarifa és fixa, diguéssim.
És fixa.
I és el mínim... Tots els equips han de recollir com a mínim això.
Exacte.
Si recullen més,
problema. Ningú es queixarà. I si no arriben, no poden participar-hi. Yeah. Llavors és un doble repte. Prèviament, a part de la preparació física, també és la preparació aquesta de buscar fons, i l'altra, la física, el dia en si de la Trail Walker, que també és tot un repte.
Com us va anar l'any passat?
Molt bé, va ser molt bona experiència. L'objectiu era acabar tots quatre, el vam aconseguir. I tot i que van passar alguns moments més durs, sobretot per la climatologia, alguns problemes que va haver-hi amb el marcatge de la prova, es va aturar durant unes hores, però vam acabar molt, molt contents i satisfets. Per això aquest any hem volgut repetir.
L'any passat vau passar per un control on hi érem nosaltres, donant sucs de taronja i no sé què, allà al pavelló d'esports al costat.
El d'aquí Sant Feliu, sí. Era més o menys la meitat de la prova.
Sí, més o menys la meitat del recorregut.
Plovent.
Nosaltres ens va agafar més endavant la pluja.
Cap a Sant Llorenç.
A Sant Llorenç, allà va començar a ploure i ens va afectar un tram que per mi era el més dur i el vam fer sota la pluja. I bueno, va haver-hi moments, allò... però crec que un de l'avantatge és que es fa en equip, en equips de quatre persones que
caminem. Quatre persones, perquè ha de ser fixa quatre persones o poden ser més o menys?
No, han de ser quatre persones que caminen i dues persones d'equip de suport.
Yeah.
Llavors, aquestes persones, les quatre que caminen, si algú ha d'abandonar per lesió o per qualsevol cosa, pot fer-ho i la resta poden seguir. Fins a un mínim de seguretat, que quan són dues persones ja s'han d'ajuntar algun altre equip. Ah, si hi ha qualsevol accident, qualsevol imprevist, es pugui solucionar sense problemes. Bé.
I rebeu, o sigui, de tant en tant, hi ha això de que parlàvem ara, algun control que us habitualla, o és una cosa que ho heu de portar muntat vosaltres?
No, això? En aquest cas a Trail Walker hi ha nou habituallaments fixes, que ja doncs, es dona una mica de líquid i de menjar per poder anar aguantant, i a més tenim la sort de poder comptar amb un equip de suport que també es troben aquests controls, i a part de menjar o beguda específica que vulgui cadascú, també poden aportar el que és material de recanvi, mitjons per canviar-nos allò quan els peus ja estan suats, les samarretes i tot el que sigui necessari, fins i tot les bambes o el calçat també és recomanable anar-lo canviant.
Quant temps vareu fer l'any passat per fer els 100 quilòmetres?
En total vam estar 28 hores caminant efectives, 26, més o menys, perquè vam estar aquestes dues hores aturats a Mura pels problemes que hem comentat anteriorment.
Està bé, Déu-n'hi-do. Quines dificultats vareu tenir, a part d'això que dèieu d'aquesta dificultat? Hi va haver alguna cosa més, de peus, de llagues?
Jo personalment, al final, l'últim tram, quan quedaven 7-8 quilòmetres, vaig tenir una petita lesió, una tendinitis, amb molt dolor, però per sort de l'equip anava animant, ajudant, recolzant, i va ser molt sofert, molt petit, però quedant tan poc i després de tantes hores ja és allò d'intentar arribar com sigui, intentar-ho superar i endavant.
Quants diners vau recollir?
1.700, si no recordo malament. Sí, vam superar una miqueta el mínim. I aquest any tornem-hi. Doncs ara ja fa uns temps ja estem inscrits. I
Sabeu els diners aquests amb què s'han invertit? O...
Sí, en principi Intermón es compromet en fer-lo servir degudament, no? Per això té un nom i una entitat ja coneguda. I específicament per la Trail Walker de l'any passat i d'aquest any es destinen a la construcció de pous a Etiòpia.
Ah, ja. Sí, o sigui, hi ha un lloc determinat per invertir-lo.
Exacte.
Sí, faran uns pous al costat dels poblats per haver anat tan lluny a buscar aigua. Ah. I es veu que aquest any i l'any passat es dediquen a això, els pous aquests.
Exacte.
Bueno, digues.
No, bueno, fan servir una frase, no, que és caminem nosaltres perquè elles no ho hagin de fer, no? Perquè les persones d'allà doncs, tinguin l'accés a l'aigua potable a prop de casa seva.
Està bé. Llavors, en aquesta propera edició també us hi enganxeu?
Sí, 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 ja estem apuntats, ja estem treballant físicament i per recol·lectar els diners mínims, no?, l'aportació. I sí, sí, ens vam animar, després de l'experiència de l'any passat, vam deixar passar un temps i vam dir que sí, que hi tornàvem. Aquest any amb un recorregut diferent.
Però... Sense desnivell.
Sense desnivell, és mínim desnivell.
No, més aviat baixada, perquè sí, és l'antic carreuet.
Sí, és planer, quasi és planer.
Quin recorregut es fa aquest any?
Aquest any es fa, segueix gairebé principalment la Via Verda, des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols.
Ah, ja.
Sí, és una pendent amb baixada molt lleugera.
Particularment preferia el recorregut de l'any passat, per atractiu, per zones, per varietat de camins, de corriols, ara unes pistes, ara
ascens, ara baixes, vull dir, és més variat.
Sí, potser físicament sí que era més dur, però mentalment és molt més agraït. O això crec.
Sí,
de dur era més, perquè era molt pujar i baixar.
Sí, la diferència és que l'any passat eren uns 4.000 metres de desnivell acumulat.
Exacte.
I que és positiu. I aquest any crec que són sobre 300-400 metres positius.
L'equip també sereu més o menys els mateixos o heu canviat algú de...
Només hem canviat un component. Per diferents condicions i diferents maneres vam decidir... Bueno, es van donar les condicions per poder canviar.
I quan es farà l'altre igual que era aquest any?
Aquest any, el 5 de maig, es dona sortida.
El 5 de maig?
El 5 de maig, ja, des d'Olot.
És una època en quant el temps, si no plou...
Si no plou, és agraïda, que tampoc fa molta calor i ja no fa fred i, i permet fer activitats així
bé,
en bones condicions.
Heu recollit ja algun caloró o esteu avui esteu treballant?
Estem treballant. Aquest any ens basem sobretot, hem fet unes samarretes específiques a les tècniques, així per poder practicar esport, sobretot pensat per la muntanya, i intentar recol·lectar els diners necessaris venent aquestes samarretes.
És complicat aquest any o com l'any passat?
Aconseguir-los.
La recol·lecció de diners, si és més complicat o menys aquest any?
Més o menys semblant. Al principi costa i es veu lluny l'objectiu perquè és molt de mica en mica d'anar-ho... Clar, no? Doncs les samarretes crec que fem a 10 euros, clar, són moltes i una a una que les has d'anar venent per poder-hi arribar.
De mica en mica, no?
De mica en mica, exacte. No? Anar primer les amistats...
Samarretes o feu alguna cosa més?
De moment ens basarem sobretot en samarretes i també tenim previst organitzar algunes sortides solidàries, un parell, d'algun recorregut apte per tothom i això. I no ho sabem ben bé del tot, però dèiem de la possibilitat de la gent que pagui el que vulgui o aconseguir aquesta samarreta pel preu. Ho hem d'acabar d'estudiar, estem en procés i sempre analitzant noves vies.
Molt bé. Doncs ara tenim una petita entrevista amb qui hem dit que
amb Elisabet Girbau.
Elisabet Girbau.
Doncs agrair-vos a vosaltres la vostra presència. Gràcies per haver vingut. Ens agrada molt que les entrevistes que fem la gent vingui aquí, els veiem en persona i els hi puguem fer alguna fotografia. I fins una propera vegada.
Moltes gràcies.
Bona nit, Elisabet Girbau, ens sents?
Sí, hola, bona nit. Hola,
bona nit. Doncs res, que volíem que ens expliquéssiu una mica això de la cursa del Canaló, oi, si no m'equivoco?
Sí,
correctament.
Sí, sí.
Com va anar això? Quan va ser i com va anar?
A veure, això, la cursa del Canaló, bueno, va ser el dia de Sant Esteve.
Que és el dia que es mengen els canelons.
Ah, exacte, és el dia que es mengen els canelons. I el dia, si no recordo malament, bueno, el dia de la Fira de Santa Llúcia, van muntar una paradeta a la fira, pròpiament, els organitzadors, i bueno, tothom qui volia s'inscrivia ja per la cursa del Canaló. I les inscripcions eren en benefici, doncs, de la Marató. Diguem que el tema va començar per aquí, no?, que tothom qui volia col·laborar, doncs, s'apropava a la parada, s'inscrivia per la cursa, i bueno, i t'apuntaves. Jo la veritat és que no havia corregut mai, córrer, el que és córrer pròpiament, no, a mi m'agrada caminar, no córrer. I em vaig apropar, doncs, també a la parada, i em van dir, vols col·laborar? Dic, vinga, però jo no correré. I va ser el meu, la meva pregunta, dic, però es pot fer caminar en aquesta cursa? I em va dir, i tant, no hi ha cap problema. I aleshores, doncs, va ser quan ens vam, junt amb tres noies més, ens vam inscriure i ens vam animar a fer aquesta cursa.
Jo em vaig inscriure, però com a control, no per anar a córrer.
Bueno, també és una altra opció. L'any passat vaig fer control. Clar. Però aquest any, doncs mira, també em va semblar bé participar-hi.
Clar, és una manera de col·laborar. Sí,
sí, sí, és una manera de col·laborar, exacte. Però bueno, va haver-hi molta gent.
Molta gent, i va ser un èxit, eh?
I va ser un èxit total. A més, hi havia gent amb un nivell important, eh? Nosaltres érem una mica l'escombra.
Sí, sí.
El doble de l'any passat.
El doble. Potser fins i tot més del doble. Sí, sí, va ser una participació molt, molt gran.
Quin recorregut vau fer?
Bueno,
més o menys, de quina distància?
Jo no sé exactament, però em sembla que són uns 5 quilòmetres.
Sí, uns 5 quilòmetres.
Sí, sí, tècnicament no sé gaire, però jo diria que eren uns 5 quilòmetres i tot era per dintre el poble, això sí, Eren carrers de dintre el poble. El màxim que ens vam apartar va ser una mica cap a l'Era Nova, per travessar, diguem, el torrent, per canviar de barri. Però està molt bé perquè, bueno, vas passant pel poble i vas veient gent, els balcons, i tothom anima, i tothom engresca, i vam passar dues vegades per la plaça. Va ser molt divertida. A més, és una bona època, que no fa fred ni calor. Bueno, va ser un dia espectacular, va ser un dia molt bo.
Sí, sí, molt bé.
I va ser una... Bueno, per nosaltres era caminar ràpid, No va ser anar a passejar, tampoc. Era un caminar molt ràpid i fins i tot en alguna baixadeta ens vam engrescar a córrer perquè vam dir, home, al final potser ens tancaran la parada de la plaça de l'arribada.
Allà on estava jo de control vau passar tots corrent,
Vam passar corrent perquè quan hi havia molta gent ens engrescàvem una mica. Però no gaire, no gaire. Jo córrer no m'ha agradat mai gaire, córrer.
Bueno, la primera noia que va arribar va ser la Ivet Ferriols.
Sí.
Que aquesta és gairebé una professional, Va fer molt poca estona. I el seu company va ser el primer amb homes. Són una parella que es dediquen a fer curses de gran recorregut. I llavors fan triatlons, és a dir, fan 3.000 metres de natació, fan 200 quilòmetres en bicicleta i després fan una marató de 42 quilòmetres corrent tota l'hora. Són uns tios que estan molt, molt, molt forts.
Sí, doncs per ells va ser un piscolabis, això.
Sí, ells va ser allò... Va ser un canaló.
molt bé, doncs arreu-me que això és qüestió d'anar fent propaganda, perquè aquesta vegada quina edició ha sigut això?
La segona
edició,
sí, sí.
Que, i qui organitzava la cursa aquesta?
Jo crec que és la comissió de festes bueno, l'esports des de l'Ajuntament. Jo crec que era, i més a més doncs van a buscar gent que puguin col·laborar, però bàsicament era des de l'Ajuntament.
No es pagava inscripció ni res de tot això, no?
Era la voluntat, perquè com que era en benefici doncs de la marató, l'única cosa és que si volies una samarreta, perquè hi havia unes samarretes doncs així tècniques, molt maques, que posava Marató 20, aleshores havies de pagar 6 euros, perquè com a mínim per pagar el cost del que era la samarreta. Eren 6 euros de la samarreta més la voluntat.
Molt bé,
hi havia qui col·laborava sense samarreta, vull dir que tampoc no passa res, però bueno, la veritat és que fèiem una bona petxoca, tots de color blau, les samarretes eren blaves i l'hora de la sortida va ser molt divertida.
I llavors també moltes botigues del poble van col·laborar amb els premis, van donar moltes bandejes de canelons.
Sí, bàsicament eren canelons. Sí. Els que venen, donaven de premi, sí.
Els que venen canelons van cedir bandejes de canelons per repartir en els premiats. Sí.
Això és a la que va estar bé, perquè
va estar molt bé,
fer l'exercici.
Sí. A part de que hi havia unes copes i medalles, també.
Sí, sí.
El problema hauria ser com te'ls menjaves, els canelons.
No? A l'hora de dinar, cap a casa.
Sí.
No, vull dir, amb l'utensili, com amb els dits? O com...
No, a casa.
Ah, o sigui, et donaven la plata o així i
te'ls emportaves
a casa. Està bé.
Sí, havien de gratinar al forn i escalfar. Sí.
Aquí tenim un component, el que ara ens explicarà el temps, que és el Pep Acosta, que també diu que també hi va anar, això. Què tal, com et va anar, Pep?
Hola, sí que vaig fer. Jo no va ser la Ivet i el seu nòvio, que anant amb una moto, jo no m'anava igual,
No, però vas anar bé, punyetero, t'anaves molt bé.
Jo crec que vaig quedar al 35 o així.
Està molt bé, està molt bé.
Home, de 190, no sé quant.
Jo quan enfilava el camí de... Com diria? Anant cap a la Fort,
sí.
El nòvio d'Olivet ja baixava cap a la plaça.
Ja. L'avinguda de les escoles.
Sí. Quan jo enfilava amunt, jo ja vaig veure que ja hi baixava cap a la plaça, ja anava cap a Can Benet.
Ja vas haver de portar, ja.
No sé si no, jo vaig dir... Vaig estar una forma de pirula i baixar per allà, però al final vaig dir no.
Molt bé.
Molt bé, doncs res, doncs t'agraïm la teva presència telefònica en el nostre programa i res, i ànimos per l'any que ve.
No, ja ho de vosaltres. Sí, jo animo a que tothom qui vulgués apunti, perquè realment va ser un passeig i va ser molt divertit, eh? O sigui que va ser una experiència molt gratificant i molt maca.
Molt bé.
Va estar molt bé.
Va estar bé, sí. A més, suposo que és una data una mica... que no hi ha curses en altres llocs, però era gent molt planera, molt de Sant Feliu, tots ens coneixíem una mica, eh? Ja, penso que va estar
no
molt bé.
Si no comença a venir gent de fora i no coneixes a ningú, no?
Bueno, algun hi havia de fora, però eren calderins, sí. No eren gaire lluny,
Sí, de Caldes hi havia uns quants, sí.
De Caldes hi havia uns quants, però sí. Jo em sembla que de més lluny no... És un dia que la gent no pensa en anar a córrer gaire.
Sí.
No sigui que sigui, pues, això, per una bona causa, com aquesta. Sí.
Molt bé, doncs.
Vinga, bona nit.
Molt agraït per la teva presència,
eh? Gràcies a vosaltres.
Adéu,
bona nit.
Molt bé, ara en Pep ens presentarà la previsió del temps per aquesta setmana.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Hola, molt bona nit i molt bon any a tots, amics de muntanya.
Bona nit
a tots. Va bé l'any, va bé?
Va bé.
Jo d'aquella manera, eh? Un constipadot, el dia 2 molta ressaca, bueno...
És per això que estàs amb constipadot.
És que em foto gran, eh? Perquè abans el dia 1 ja estava conegut com un gínjol, i ja fins al dia 2 encara en costa. El dia 2 encara en costa.
Si haguessis anat a la muntanya no t'hauries constipat.
No vaig a la muntanya, no, vaig anar... Bueno, és igual, no m'explico perquè té la manera. Doncs he començat l'any amb un temps molt anticiclònic. Anticicló per donar i per vendre. I és que el tenim just a sobre, a França, i és potentíssim, i no es mou mort d'allà. Per tant, temps molt avorrit. Tots aquests dies ha fet molt de sol, temperatures baixes de nit, però no gaire, res especial, ha glaçat molt pocs dies, no he vist gaires glaçades, i al migdia és un ambient suau, uns 14 o 15 graus. A la universitat hi ha alguna que fins i tot està a jersei, al migdia. O sigui, que té la maninera.
Alguna, ha dit.
No, falletes no.
Ha dit alguna.
Alguna sí, perquè alguns no m'hi fixo. Alguna,
és que es treu el jersei, no s'hi fixa.
I atenció, perquè la tònica no variarà gens els pròxims dies. Demà al matí, la temperatura pot baixar una mica més i arribarem a menys 1 o menys 2 graus, pot glaçar una mica. Durant el dia tornarà a fer molt de sol, i és que l'anticicló no es vol moure, de cap manera. Això sí, farà una miqueta més de fred i arribarem uns 13 o 14 graus al migdia, com a molt estirar. Dimecres sense canvis, mínimes igual, de 0 o menys 1 grau, glaçarà també una mica, però molt poc, i al migdia igual, 13 o 14 graus. Dijous, més del matí... Ah, dimecres anem a un lloc, a la muntanya? Bueno, tampoc n'hi ha gaire neu a la muntanya, no... Cosa. Als Alps sí, eh? Ha fet una nevada espectacular.
Els Alps ja es va veure aquest dia que n'hi havia molt.
Impressionant. Sí. Però aquí no hi ha manera. I dijous, més anticicló, un altre dia sol, temperatures baixetes de nit, res extraordinari, temps molt normal per l'època, i suaus de dia, 14 o 15 graus. Diuen, i he llegit, que potser dilluns que ve arriben canvis, però clar, d'aquí dilluns...
Jo ja els deia que hi hauria un canvi.
Vés a saber què pot passar, Ara, pluja, eh? I neu a les muntanyes, però no se sap encara bé. Hi ha un mapa que diu que sí i un mapa que diu que no. O sigui que ja veurem què farà el temps. Ens veiem la setmana que ve. Bona setmana a tothom.
Molt bé, bona setmana i bon any.
Moltes gràcies, Pep. I fins aquí el programa d'avui, el primer programa del 2012. Ja l'hem acabat. I vinga, fins a la propera.
Bona nit.